Aquest estiu no et desconnectis. Connectats a l'estiu.
Són les 10 i 4 minuts. Seguim aquí al Connectats a l'estiu. Encetem el segon bloc i ara és moment de parlar de llibres perquè avui ens acompanya una escriptora santcoatenca debutant. Si bé va escriure els seus dos primers llibres amb 18 i 26 anys, tot just aquest 2018 surt a la llum la seva primera novel·la i ja està escrivint la segona. Ella és la Cristina Gómez Esquius. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
Bé, no sé com quina acollida està rebent aquest. És el Secuestro en el Tiempo, el tenim aquí, el podem palpar. La veritat és que fa patxoca. No sé quina rebuda està tenint, de moment.
La veritat és que estic molt contenta perquè, bueno, mai t'ho esperes, no?, el que passarà quan la gent s'ho comença a llegir. I tinc ja molts feedbacks de moltíssima gent que ho està llegint i li està encantant. El que més diuen és que enganxa molt, que s'ho estan llegint de tirada, que no el poden deixar, i això és era la meva il·lusió, en realitat. Més que inclús que tenir-lo publicat és que la gent li pugui agradar tant que l'estigui recomanant i que estigui enganxant d'aquesta manera. L'acollida és bona.
Fem un exercici per tota aquesta gent que ens està escoltant i que vol saber una miqueta de què va, que millor que no que la seva autora doncs ens expliqui, ens en faci 5 cèntims d'aquest Secuestro en el Tiempo.
Bueno, es tracta de... És un llibre que oscil·la entre dos dates,
exacte,
entre dues dates de temps, el 2013 i el Londres del, o sigui, la Barcelona del 2013 i el Londres del 1685. I doncs a partir d'aquí doncs es van succeint una sèrie d'aventures, no? I ja no puc explicar molta cosa perquè jo si no faig un spoiler completament. Però bueno, és una mica, feia una mica un guinyo, no? Aquestes persones que desapareixen moltes vegades i no es troben mai a la vida doncs, restes d'aquestes persones, ni se sap on estan, i també doncs, producte d'un tema molt recurrent que a mi m'agrada molt, i bueno, vaig barrejar una mica aquestes dues temàtiques, i llavors, doncs, òbviament, doncs, bueno, va sortir aquesta novel·la.
Perquè també hi ha molta importància de moments històrics, no? Aquest Londres que comentaves doncs, del passat. Per què aquesta importància?
Bueno, importància més que res perquè a mi m'agrada la història i de fet jo tot el que he llegit té a veure amb la història, han sigut coses del passat. Jo soc molt de qualsevol cosa que hagi passat abans del 1900 i tot això m'encanta. Per què Londres? No ho sé, podria haver sigut la Revolució Francesa o podria haver sigut com el següent llibre que és a Rússia, no? A una època. I l'època històrica, doncs, bueno, també vaig agafar una que no hi hagués molta controvèrsia ni molt merder, perquè si no es convertiria també en un llibre molt, molt, molt complex i feixuc, i jo no volia això. És per tots els, aquest llibre és per tots els públics.
Has parlat de desaparicions, per així dir-ho, aquesta gent que desapareix, però també fa un viatge en el temps, no? Fins i tot...
Podríem dir que sí.
Per què? Vull dir, per què busques el tirar enrere, cap enrere?
Per lo mateix que he comentat abans, jo sóc d'enrere. O sigui, jo sé que vinc d'un altre lloc, vinc d'una altra època, estic convençuda, llavors sempre que hi ha una època històrica anterior a la que em puc agafar, doncs m'agafo. O sigui, m'encanta les històries que puguin passar a segles anteriors. Llavors, mira, vaig tenir l'oportunitat de portar-ho jo mateixa i així ho vaig fer.
Tens referents que han escrit d'èpoques anteriors?
Bueno, tinc, sí, m'he llegit tots els llibres de tot el que són reis i reines de França, d'Anglaterra, de totes les èpoques, no? I llavors, doncs, bueno, això m'havia... Com he llegit tant d'això, sí que és veritat que un moment que quan començo a parlar de Londres del 1600 hi ha moltes coses que ja d'alguna manera de forma natural ja conec perquè ja he llegit, no és que tingui que haver fet molta investigació, no? Perquè ja m'ho havia llegit d'altres llibres.
Tens tot un background d'aquella època perquè al final és el que t'apassiona i el que et mou, no?
Sí. Exactament.
A mi m'agradaria preguntar-te perquè tu ets orientadora professional.
Sí.
Com combines? Perquè potser una cosa és la professió i l'altra és la passió.
Bueno, les dues són passions, tinc que confessar, perquè jo abans de ser només un integrador professional, bueno, faig també recursos humans sempre, no? És la meva carrera, són els recursos humans. Però realment, quan ara, fa un any i pico que em vaig començar a dedicar només a l'orientació professional, és quan vaig tenir més temps, d'alguna manera, per acabar el llibre que ja havia començat feia uns anys, i a dedicar-me a el que més m'agrada, que és orientar la gent a que busqui, a que trobi feina, que és el que més m'agrada, perquè jo he estat sempre a l'altra banda, no? De selecció de personal, i ara vull ensenyar a tota la gent com es busca feina de veritat, i els porto fins a la feina pues, amb 4 o 6 sessions, i així pues, em sento molt, molt realitzada amb aquesta part de la meva feina, i són sessions sueltes, vull dir, tinc el temps per fer-ho i per combinar amb continuar escrivint.
Perquè suposo que combinar és el gran què, no? Vull dir, quan tens dues passions, mira, ja em fas una cara volent dir sí, si tu sabiessis, no potser?
Sí, és complicadíssim. I sobretot la gent que escriu, que hi ha molta gent que escriu que està treballant a altres empreses de sol a sol o de 8 a 8 i no poden dedicar més que el cap de setmana, no? Jo tinc la sort de que, bueno, amb el que em dedico, com soc freelance també, i també col·laboro amb l'empresa de la meva germana, que és de Headhunting, pues, sempre puc tenir els meus horaris i m'ho puc manegar per sempre deixar-me una estoneta per escriure, i això no sempre es pot fer.
Aquesta estoneta quan acostuma a ser? Perquè moltes vegades els creadors de continguts, com pot ser un escriptor, com pot ser un músic, no? També hi ha un punt d'inspiració, no? No sempre estàs preparat per crear al màxim nivell. No sé com ho gestiones, això.
Jo suposo que dec ser una rara avis, perquè em passa molt, m'ho han preguntat moltes vegades, com t'inspires, quan has d'estar a punt per escriure. No, jo al revés. Si tinc el llibre, si tinc l'ordinador i l'obro en blanc, començo a escriure i és com si desaparegués del món. M'és igual que tingui un problema personal, m'és igual que tingui feina després, m'és igual, o sigui, sí que és veritat que estàs pensant, ostres, hauria d'acabar perquè tinc que fer més coses, no? Però jo obro i quan obro me'n vaig. Floto i me'n vaig a escriure, sí, desapareixo del món. No tinc que estar inspirada. La inspiració me la dona la pròpia pàgina.
El propi moment, no?
El propi moment, sí. Allà, sí.
Clar, això suposo que et permet obrir moltes portes a tenir grans processos creatius de dir, ostres, m'acabo... No, han passat 3 hores, no m'han ni adonat, tinc aquí no sé quantes pàgines...
Sí, pel segon que estic fent ara m'ha passat molt perquè, bueno, 12 de la nit, no tinc son, estic amb la tele de fons, perquè inclús puc escriure amb la tele de fons. Obro l'ordinador i començo a escriure fins a les 2 de la matinada. I com si haguessin passat 3 quarts d'hora, vull dir. I amb altres inputs entrant, vull dir, sento sorolls, la tele, el no sé què. Puc escriure, me'n vaig i no m'entero del que hi ha al voltant, no?
Una afortunada, sens dubte, doncs, sí. Poder tenir aquesta capacitat, per, suposo que molta enveja per aquesta gent que s'hi dedica i que potser no té aquesta capacitat i ha d'exprimir-se al màxim per trobar moments creatius bèsties. T'estàs treballant en una segona novel·la, no sé si està lligada amb aquesta o és a part?
No, és a part, perquè les segones parts diuen que mai són bones, i llavors no em vaig arriscar, saps? És una altra història totalment diferent, que té a veure amb la Rússia del 1934 aproximadament, una Rússia post-zarista, i bueno, és molt diferent, eh? O sigui, és un tarannà del llibre totalment diferent. Li he donat un altre punt.
Però tornem de nou a aquesta retrospectiva, no? Aquests viatges en el temps, entre cometes, perquè bueno, suposo que és el que farceix una mica la teva literatura.
És el que m'agrada, sí.
I de la Rússia post-zarista, és en clau polític, és història personal?
No, cap de les dues. És una novel·la també, de l'època. No puc explicar tampoc amb gaire cosa, perquè si no...
Els maleïts spoilers, no?
No, més que spoilers, en aquest cas, és que encara no està acabada i no tinc... Vull dir que encara no està inscrita, no, al registre. Llavors, preferiria no comentar molts detalls, però sí, és una novel·la que és també ficció, perquè no, hi ha una part de realitat i una altra ficció, i les vaig barrejant per conformar una novel·la nova.
M'agradaria preguntar-te, perquè tu ja n'havies escrit 2 de llibres que no estan publicats, dels 18 i els 26 anys, per tant és una cosa que ja t'acompanya des de jove. poder publicar el teu primer llibre quan tens aquest, quan tens aquesta, vull dir, aquesta fixació o aquesta obsessió, fins i tot, la satisfacció és brutal, no?
Brutal, és magnífica, no hi ha paraules per descriure-ho, perquè a més com ja ho fas de molt de temps i penses, no, mai podré estar a una llibreria, no? O sigui, és que ni t'ho planteges, jo escric perquè m'agrada i punt. Però en el moment que ho vaig acabar i ho va llegir una persona i una altra i em van dir, això és oro molida, llavors vaig dir, un moment, doncs igual sí que ho envio a alguna editorial, no? Ma germana em va dir, no, doncs tens que fer-ho a 100 editorials o 150, les que facin falta, i una darrere l'altra. Bueno, doncs ho vaig fer a una de Múrcia, perquè me la van recomanar, Editorial Tres Columnes, i els va encantar, i van trigar 3 o 4 mesos en dir-me alguna coseta, i quan els vaig dir, tirem cap endavant i la publiquem perquè ens ha encantat. Ahir ja vaig dir, bueno, la primera, amb el que costa que una editorial t'agafi un llibre...
I més en el temps que corren, no? que és molt complicat.
Pots fer autoedició, però no era la meva idea fer autoedició. Però bueno, no, és que no volia fer autoedició, perquè autoedició m'agrada a mi i a veure si hi ha sort, no? I jo pensava, bueno, si m'agrada a mi només no val. Llavors, bueno, ara li agrada una altra, llavors ja ho fas amb més ganes. Però sí, és un somni i estic vivint un somni, absolutament.
Suposo que és un punt d'inflexió en la teva vida. Cal que canvien moltes coses, perquè quan ets apassionada d'una cosa i a part doncs pots dur-la a terme, suposo que canvien moltes coses. No sé si ha alterat molt els últims mesos de la Cristina Gómez en el seu dia a dia.
Ni amb la meva forma de ser ni en el dia a dia, això no ha canviat, però sí que és veritat que de cara al futur sí, perquè clar, doncs amb l'edat que tinc ja dius, bueno, d'aquí ja, doncs, vull dir, les il·lusions que pots acabar tenint i tal, doncs són diferents, no? I de sobte que aquesta edat, als 45, diguis, comença tot, quan fa 2 dies era, bueno, ja està, no? Ja més o menys ho tinc tot fet, no? I ara dius, no, és que ara comença la meva vida de veritat. És així com ho sento, no?
És així com ho sents?
És així.
O sigui, ja...
Em vull dedicar a això per sempre.
Sí. O sigui, ens hem ficat aquesta idea al cap i ara ho perseguirem fins...
Sí, perquè com ho porto fent des dels 12, que escrivia jo els meus diaris i tal, i sempre estava escrivint, és una cosa que no la puc deixar. Llavors, si he aconseguit el primer... per què no un segon, i ara pues, que la gent li agradi. El meu objectiu seria que la gent que no em coneix i que no m'estima, entre cometes, el compri perquè li han recomanat, perquè li agrada.
El boca orella.
El boca orella, però de gent que ja és més... bueno, perquè la gent que ho està llegint ara, pues, fins ara és el meu entorn més proper i el segon cercle, no? Però a partir d'aquí, si es pot començar...
Cal trencar una mica la barrera aquesta dels coneguts, no? I clar, anar creixent.
Exactament.
No sé, has escrit les dues novel·les que tens escrites, dels 18 i els 26 anys, no sé si les tens en un calaix, si sortiran, si no sortiran...
No, la primera eren memòries d'un adolescent, superdivertides, però escrites amb tono... Bueno, no sabia escriure en aquell moment tampoc com per publicar res, i les vaig fer en aquells disquets duros que hi havia els ordinadors aquells que tenien els nostres pares, no? I es va perdre amb un trasllat. I l'altra és sobre Egipte, és una mica rotllo. Sí,
sí, no tant, no...
És història d'Egipte, bueno, coses que s'han de saber d'Egipte sí o sí, i m'encantava, llavors... vaig fer... no és novel·la, doncs.
Bé, no. Però de nou tornem a aquest segell, ja podríem dir-li, sí. Segell Cristina Gómez de destinacions diferents a les que l'autor escriu, no? Doncs Cristina Gómez, un exemple d'aquells que diu que no tot està dat i beneït, no? Per molt que tinguis 45 anys, i que sempre pots anar-te descobrint a tu mateix i pots anar creixent i pots anar evolucionant, doncs perquè ara, el 2018, publica la seva primera novel·la i ja n'està escrivint la segona. Gràcies per venir aquí al Connectats a l'Estiu, per desplaçar-te fins als estudis de Cugat.cat per explicar-nos aquest Secuestro en el Tiempo, que ens llegirem amb molt de gust.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.